Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va començar l'any 95 a Catalunya Ràdio i que, com sabeu, aquesta temporada fem des de VilaWeb, penjant cada dimarts al vespre el podcast a www.internauta.cat. Avui parlarem de castells, perquè, en fi, el diumenge va haver el concurs de castells de Tarragona, hi ha hagut molt d'enrenou, molt de Twitter, molt de Facebook, molt de tot, fins i tot l'única manera de veure el cas era per internet directament, i per això hem volgut parlar del fenomen casteller, que és un dels fenòmens que té molta vida a internet, i hem convidat a estar amb nosaltres a Òscar Montserrat. Benvingut, Òscar.
Hola, moltes gràcies.
Òscar és dels Castellers de Barcelona, fa més de 25 anys que és dels Castellers de Barcelona, i té un dels blogs coneguts en aquest terreny, ttcdb.wordpress.com. Amb ell, com sempre, el Martí Crespo, cada setmana, Martí.
Hola, bona tarda.
Tu no fas pinyes, ni puges, ni eres...
Vaig fer una pinya l'altre dia, amb els Castellers de Vilafranca, justament.
Sí? Veus? Ja els fem estil. I la Cristina Ribas, que segur que no fa pinyes.
No tinc costum.
Encantada de tornar-te
bona tarda,
a tindre
sí.
Així a l'Internauta aquesta
temporada. Jo també estic molt contenta
per primera vegada. Amb ells parlarem d'això, dels castells, de tot el fenomen que hi ha al voltant dels castells i de tot el que fa la gent per internet parlant dels castells.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Òscar, si em permets començar per la Cristina, perquè així liquidem el tema del PDF i després parlem de castells.
No, problema,
què és això del PDF que heu fet a Barcelona?
Personal Democracy Forum, no, jo no he fet res, jo només he anat a ullet, ja diguem-ne. Però està bé, és un fòrum que és la segona vegada que es fa a Barcelona, la versió europea, perquè això va néixer als Estats Units amb tot el moviment Obama, que va tot el que seria la participació política al voltant del president Obama. Doncs,
li dieu PDF?
Personal Democracy Forum, li diuen així.
Home, podríeu dir Personal Forum o Personal... Bé.
Ho entens?
Té un punt de conya, jo, de dir-li PDF.
Sí, però... perquè tothom diu, van a veure Adobe, no? No.
I en què consisteix exactament això?
No, és un fòrum i que es convida normalment a governs, a empreses, a gent que està una mica amb tot el tema de democràcia participativa, fenòmens de periodisme ciutadà, els de traient experiències, doncs en aquest cas, europees. No? La veritat és que hi havia molt poques locals, tot i que s'ha celebrat a Barcelona el Paranims de la universitat, i experiències de tota Europa. Interessant, perquè de fet és això de com s'avança amb el tema de la democràcia participativa, ja des de tot el moviment Open Data, d'obrir les dades, etc, que tots els governs, fins i tot la Comissió Europea, que vaig estar fa poc a Brussel·les, estan molt preocupats com posar en obert dades públiques, no? Perquè tant ciutadans com empreses puguin treure profit. No? Tot això que és una tendència que sabeu que ve dels Estats Units, però que aquí comença ara amb bastanta força. I aquest era un tema, no?, que s'ha discutit, i era interessant veure que, clar, no és tan fàcil, no?, perquè...
privacitat, n'hi ha mil històries que impliquen això, clar.
Clar, i després també el Tim Berners-Lee, que és un dels impulsors...
Va vindre el Tim Berners-Lee?
No, va vindre, però és un dels impulsors d'aquest tema de l'Open Data. Ell diu que els americans fan molt màrqueting amb això i que s'ha de fer bé. Vol dir que, sabeu aquesta web que és data.gov, que és del govern americà, que ha buidat allà mils de fitxers, que de fet hi ha de tot, hi ha presentacions amb PowerPoint, hi ha Excel, hi ha de tot. Hi ha tantes coses que al final... Però en un format que és tal com ho tinc, ho poso, no? I clar, tot això no serveix de massa.
És opac.
És opac al final perquè tu ho obres i si no saps exactament quin camp, cada camp del PDF, què vol dir... de l'Excel, què vol dir, doncs no hi treus profit. I llavors el Tim Berners-Lee sempre diu que s'ha de formatejar de manera que les pròpies dades ja continguin la informació.
Metadades que expliquen.
Que això sí que llavors permet fer aquestes aplicacions que hem vist tots, de on està la parada de metro més a prop, és a dir, aplicacions que fan els propis ciutadans a partir, o les empreses, a partir de les dades obertes, no? I crec que està bé perquè ja estem com en un punt més enllà del debat, no? No només obrim les dades, sinó com, quins formats, com es poden aprofitar, quines experiències hi ha, etc. Està bé.
Suposo que tots els oients ho saben, Tim Berners-Lee és el pare de tot plegat. No el pare de tot plegat, que la internet era prèvia, però és l'home que al CERN de Ginebra va inventar-se la web i, per tant, diguem que va obrir la porta al gran canvi que significa tot en les nostres
sir,
vides.
Sir,
no? Sir, per cert. No sé si encara els fan allò de posar l'espasa al muscle, que deu ser una sensació estranya. Això que posa la reina a l'espasa.
És veritat. No sé si ho fan, però segurament. Aquesta gent, les tradicions les conserven.
Molt bé, escolta, parlem de castells, perquè jo diumenge, com que sabia que anàvem a fer aquest programa, em vaig dedicar... Jo no entenc res de castells, eh? O sigui, soc neòfit absolut, no entes mai que és un folre i la manilla ja se m'escapa, però completament. Però em vaig posar a intentar mirar els castells, vaig quedar molt parada, perquè TV3 només ho retransmitia per alta definició, amb la qual cosa és que no tenim alta definició, encara a casa no vam veure res, no vaig entendre res, però en canvi ho feien per internet i sobretot vaig quedar fascinat pel Twitter. Perquè, com tantes altres coses, ja amb la Cristina n'hem parlat moltes vegades últimament, pel Twitter, tu has dit, això es diu concurs de castells, no es diu Champions, no m'has acceptat la broma amb la que intentava començar, però semblava un partit de Champions allò.
Bé, això de Champions ja sí que ho va titular d'aquesta manera TV3, no? TV3 en la seva nota de premsa anunciant el concurs deia que era de Champions castellera i a més que li donaven tractament de Champions perquè hi posaven els mitjans, una altra cosa que en directe solament ho fessin per alta definició o per internet, no? A veure, sí, en aquest cas ha estat el concurs del Twitter, del 2.0, no? De tant la gent que estava a plaça, colles, castellers, públic, doncs...
Els castellers també, mentre... Estava allà tuitejant.
Sí, els castellers mentre
juguen els altres,
quan estan fent els castells les altres colles, doncs tenen moments de pausa, tothom va amb el mòbil a la mà i
a la faixa,
bueno, a la faixa pantaló, no? Sí. I doncs, pues mira, hem fet el 3-9 i és el 5è de l'any, molt bé, felicitats. I així també estan informats doncs, gent que potser no estan a l'actuació pel que sigui, no? I ho poden seguir per qualsevol lloc del món, arribar.
Sí, hi havia coses molt divertides. Hi havia gent, per exemple, que estava fora i demanava poder entrar, demanava com poder entrar. Hi havia tot un ambient al voltant del tema bastant espectacular. Si em deixes, Òscar, però normalment comencem aquestes tertúlies amb un petit informe, amb un xicotet informe que ens fa el Martí Crespo, així que escoltem el que ell ens explicarà sobre els castells i internet.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs, com s'acaba de comentar, diumenge passat doncs, es va fer el 23è concurs de castells a Tarragona, no li direm més Champions, amb la participació de les 14 millors colles del moment. I els castellers de Vilafranca van tornar a fer una mica història doncs, i demostrar doncs, la seva bona forma. L'espectacle casteller més gran del món, que és una mica com es ven doncs, el concurs de castells, disposa, ara ho comentàvem, d'una doncs, potent web, on el primer que sobta o que es destaca doncs, són la utilització de xarxes socials. Hi ha doncs, el compte Flickr, de YouTube, de Facebook, de Twitter, i alhora en aquesta mateixa web doncs, es va poder seguir fins i tot el concurs per internet. Em sembla que ja l'última edició ja també s'havia pogut fer, i no sé si ve de més enllà, potser tu ens ho aclariràs més tard, Òscar. En tot cas, la web del concurs de castells, que és concursdecastells.cat, és una evidència més doncs, que el món casteller aposta fort per les noves tecnologies i, de fet, aposta fort des de ja fa bastant temps. Em sembla que la primera, i tu em corregiràs, eh? Després, em sembla que la primera web d'una colla castellera és del desembre del 95, o sigui, ens n'anem, diguem-ne, bastant enllà, i en aquest cas era la de la colla jove dels Xiquets de Tarragona, en el mític servidor Tinet. I 15 anys després, jo diria que és impossible concebre una colla sense web. Jo crec que em sembla que totes en disposen, o com a mínim disposen com a mínim d'un blog, i fins i tot no només ja estem parlant de colles amb web, sinó pràcticament colles amb qualsevol xarxa social o aplicació social doncs, que corri o que sigui més o menys corrent en aquests moments. fins i tot la digitalització o com a mínim doncs, l'arribada d'internet o l'impacte d'internet als castellers no només afecta les colles, evidentment, sinó tot l'entorn casteller. Estaríem parlant d'uns doncs, quants portals bastant de referència, canals específics, blogs, fotologs, amb espais de xats, de fòrums, xarxes socials, evidentment, específiques, i fins i tot els Minyons de Terrassa, avui he descobert doncs, que han fet un concurs de microclips que es diu Castells Rec, que és això, doncs un concurs de petits vídeos, doncs, suposo, al voltant del món casteller. Òscar Montserrat doncs, l'hem portat aquí doncs, perquè, a part de ser casteller de Barcelona, doncs, crec que potser és l'única persona doncs, que ha fet un estudi sobre internet i el món casteller, o bé, potser ens ho aclariràs, però vaja, a mi m'ha semblat doncs, que era bastant la persona ideal, com a mínim, per centrar-nos i per explicar-nos doncs, realment si hi ha un impacte d'internet en aquest món i això, i com lliga doncs, la tradició dels castellers amb les noves tecnologies que tenim a sobre.
Bueno, l'impacte d'internet en el món casteller va començar, com bé has dit, el 95. La colla jove de Xiques de Tarragona va ser la primera que va fer un web casteller i a partir d'aquí, a poc a poc, les colles van començar a fer webs. Eren webs senzilles, no? Informació de propera actuació, informació dels castells que s'havien fet en anterior i fotografies i poca cosa més. A partir d'aquí, en els darrers anys, doncs, tot això ha evolucionat molt, no? Ha evolucionat amb vídeos. Moltes colles utilitzen recursos propis o utilitzen, pel que fa als vídeos, els recursos que ofereix YouTube, no? En el cas també trobem doncs, dades històriques, i en moltes webs on hi ha tota la història de la colla. Resumint, està clar. Però després també és un espai per veure doncs, els castells que s'han fet al llarg de tota la història, o almenys a partir del segle XX. És complicat saber anteriorment, però sí que hi ha dades que fins fa poc estaven al web de la Jove Tarragona. Ara aquestes dades, amb un canvi que va haver-hi amb el web casteller, doncs, van quedar una mica com desfasades, però ara es va arribar a un acord amb la coordinadora de les castelleres perquè la coordinadora fos qui apregués aquestes dades i les oferís en la seva pàgina web, encara no està activa, però serà la web on es podran consultar tots els castells de tota la història per saber quants quadres a buit s'han fet aquest any, quants s'han fet al llarg de la història, qui és la colla que n'ha fet més, etc. No? I l'impacte dels darrers anys, doncs, des de l'any passat, ja va començar fa 2 anys amb els rocs, l'any passat una mica al Facebook, i aquest any Facebook i Twitter, és on les colles i la gent de les colles és el que utilitza més. No? És un espai que també utilitzen molt les colles per fer vídeos promocionals. A la que hi ha hagut el concurs, hi havia colles que feien campanyes a internet i feien servir el Facebook i el Twitter per intentar ser quanta més gent fos possible al concurs, tipus Vilafranca, que tenien l'objectiu 5, perquè volien aconseguir el 5è concurs consecutiu i fer història perquè cap colla fins ara ho havia aconseguit. O bé, gent per als Cabros de Mataró, ara no recordo quin era el lema, però ells volien ser capaços de fer per primera vegada el 2-9, en Forremení és un castell de gama extra. Per tant, les colles doncs, utilitzen molt les eines d'internet pel donar-se a conèixer dins de la mateixa colla i pel donar-se a conèixer fora de la colla.
Podríem dir que hi ha, o sigui, fent paral·lelisme abans amb el que deia la Cristina de política i xarxes socials, hi ha campanyes, o sigui, dins de les colles hi ha el cap de campanya, per exemple, de promoció per internet, doncs, jo què sé, dels objectius de la colla mateix de promocionar-se, doncs això, amb vídeos.
Sí, és el que et dic, a veure, cada colla funcionarà de manera diferent, però entre totes les colles castelleres normalment dins de la Junta hi ha una persona que s'encarrega del màrqueting, no? I normalment aquesta persona és la que s'encarregarà de fer les campanyes i posar-se d'acord amb el responsable de la web o amb el responsable d'internet de la colla per donar a conèixer aquesta campanya el més ràpid possible, i en aquest cas internet és la via més ràpida. Les webs, el Facebook, el Twitter, posar anuncis a webs que parlen de notícies de l'apartat català, com pot ser RACO Català o el mateix VilaWeb. O sigui, això se sap que són eines que arriba a la gent, i a partir d'aquí, quan un un vídeo, per exemple, doncs es posa en un lloc, a partir d'aquí aquest enllaç es fa circular pels diferents llocs, la gent va comentant, la gent va agafant, i és una campanya molt més directa i molt més ràpida que qualsevol altra campanya que es feia abans, per exemple, amb cartells voltant, que havies de penjar per tot el poble, no?
A mi em suggereix una imatge, els castells, que és de xarxa social ella mateixa. És a dir, jo trobo que l'exercici dels castells, primer, aplegar tanta gent, no? Perquè realment quan es fa un castell, sobretot un castell gros, la pinya, la gent que està sota, el no sé què, realment arriba a quantitats força importants de gent, no? Però tota l'elaboració, tot el factor social, no només fan castells, també se sopa i se dina, també es fan festes, també no sé què, em suggereix la imatge de que els castells en si ja són una xarxa social i que, per tant, l'adaptació a les xarxes socials és senzillíssima en aquest cas.
Sí, ara és veritat això, perquè una colla castellera aplega, doncs, per exemple, en el concurs doncs, van haver-hi colles que van desplaçar fins a 1.000 persones, no?
1.000?
Sí.
Oh,
Vilafranca va desplaçar 1.000...
I ara equips de futbol que no els mobilitzen, eh?
1.000? Mare meva!
Això és la gent que anava a fer penya, a part d'això, el públic, o sigui, l'altre dia al concurs les xifres diuen que es van mobilitzar 12.000 persones entre castellers i públic, no? Més o menys meitat i meitat el que havia de públic i la gent que estava a l'arena fent castells. El que passa, a veure, el que deies d'això, la xarxa social és efectivament així perquè una colla castellera hi conviu gent de diferents edats, uh-huh. Gent, tant homes com dones, gent de diferents professions o a vegades
procedències
i es creen una sèrie de relacions tant d'intergeneracionals com de a nivell de, doncs, de mira, jo soc fuster i necessito i tu necessites no sé què, doncs jo et puc ajudar
o puc fer, jo, no?
O algú busca feina i a vegades doncs, en la mateixa colla hi ha una persona que l'ofereix la feina i ho pot aconseguir, no? Quan més gran és una colla més gent és molt més fàcil aquestes coses, però es crea aquesta relació entre la gent de la colla i són relacions molt importants.
I això es trasllada ara, per exemple, a través dels Facebooks, Twitters,
sí, sí.
La gent es crea col·lectivitats potents també virtuals o es barregen més amb gent d'altres colles? És a dir, això és molt... Ser d'una colla o d'una altra marca molta diferència o no?
Bé.
No és com en el futbol. Que si
depèn dels casos. Hi ha colles que entre elles tenen molta més rivalitat, tipus a baix, entre les dues colles, entre els joves i la vella, hi ha una rivalitat molt encesa i a veure què passa normalment... Normalment moltes vegades la gent sí que quan surt dels castells doncs deixa la rivalitat a fora i poden ser amics i poden ser companys de feina sense problemes, encara que és on es viu la rivalitat molt més a fons. El que passa, per exemple, el que sí que hi ha una relació molt entre colles, entre castellers de diferents colles, és entre la gent jove. La gent jove en els darrers anys, entre... Bueno, molta gent jove ha començat fent castells a les colles universitàries, per tant han conegut gent d'altres colles, a partir d'aquí... Últimament també en els darrers anys s'han organitzat tornejos de futbol casteller entre colles castelleres.
Què vol dir futbol casteller? Jugueu des de la quarta planta? O
No. Futbol sala de tota la vida, el torneig es...
Ja no n'hi ha un d'altre...
I participen les colles castelleres.
I
a part de ser una competició esportiva, doncs és una trobada festiva, no? Hi ha uns concerts, perquè aquests normalment es fan un cap de setmana, i el dissabte a la nit hi ha concerts, hi ha sopar, el diumenge quan s'acaba el torneig hi ha un gran dinar que plega tothom, i per tant es van fer aquestes relacions entre diferents membres de les colles castelleres. I aquestes relacions després arriben al Facebook. Al Facebook jo tinc, clar, dels meus amics, que tinc, no sé, ara tinc una mica perdut, però potser 250 amics, hi ha molts que són doncs, companys que havien sigut de l'escola, companys de l'institut, amics actuals, però clar, amics de Castells de Barcelona tinc potser que, no cal que tingui una relació molt estreta amb la gent de la colla, amb aquesta gent, però potser en tinc una vuitantena. Però potser també tinc una quarantena de gent que són d'altres colles castelleres amb les quals hi tinc relació. Gent de Xiques de Tarragona, gent de Jove Tarragona, Vilafranca, Minyons, de Terrassa, etc.
Quanta gent sou, per exemple, la colla de Barcelona?
Això sempre és difícil de precisar, perquè a veure, tot depèn, hi ha gent que és més habitual, menys habitual, hi ha gent que deixa de venir als castells, torna a venir. Actualment, els dimarts ens movem a unes 80 persones, a les actuacions unes 120-150, i per la marxa que va ser fa poc, per les festes de Barcelona, és quan aparegui més gent i som unes 200 persones.
I quantes colles n'hi ha oficialment constituïdes?
Ah, actualment ja vam estar vora la 60, van començar a desaparèixer algunes després del boom de castells, però en els darrers anys s'han tornat a aparèixer algunes. Estem entre 55 i 60. Mm. No recordo ben bé el nombre, però és aquest.
Mm. I fem un parèntesi casteller sense internauta. O sigui, això de Tarragona va passar, que va guanyar Vilafranca, fent un castell que ja havia fet altres vegades, o sigui, tampoc és que va fer res especialment massa especial. Jo no sé res de castell, ho he dit el primer moment, per tant...
Aquest és el titular, no?
Vale. Però així tot, com que va aconseguir guanyar per cinquena vegada, crec que era...
Cinquena vegada consecutiva,
ha estat una celebració monumental, no? Això és... I va guanyar de molt, diguem, va ser molt destacat.
Sí.
Això que ara jo he dit mal, explica-ho bé tu.
No, a veure, a Vilafranca és una de les poblacions on viuen de més a prop als castells i on els viuen més intensament. Per això van desplaçar tanta gent al concurs, no només de castellers, sinó també de públic, no? I era una colla que portava més afició, podríem dir, no? Fins i tot, i acostumen a fer uns darrers concursos que despleguen una gran pancarta amb el seu escut, tipus partits de futbol, no? Que allò que les aficions...
Ja hi ha els supporters aquí,
sí,
incondicionals.
Sí. No, i per exemple, la Colla Vella també va muntar els seus supporters, també va muntar una espècie, no era en aquest cas una bandera gran, sinó en aquest cas era un diferents trossos d'un espècie, com deia això, d'un... Per formar un mosaic, no?
Ah, sí.
Quan els hi tocava ells, doncs formaven un mosaic amb Tots som Colla Vella, o la Colla Vella, no recordo ara
bé
que posava.
Sí, bueno. La franca són els verds, no?
Sí. Sí, perquè com porten la camisa de color verd, doncs diuen, també se'ls coneix com els verds. Van fer una molt bona actuació, amb tres castells molt, molt difícils de fer, en aquest cas van descarregar-ne dos, com van ser el 4 de 9 al Malpilar i el 5 de 9 al el 5 de 9, i en canvi sols van poder carregar el Pilar de 8, que en aquest any en canvi l'havien descarregat 4 vegades anteriorment. Però bé, és una actuació molt bona, se n'han fet de millors al llarg de la història, per exemple, l'actuació que va fer Vilafranca pel Sant Fèlix va ser un pèl superior a aquesta, però la que comptava era la de l'altre dia.
Això de què depèn? És de la sort, suposo, una miqueta...
Hi ha molts factors a tenir
en compte. Es posen nerviosos perquè és el concurs? Què passa ahí?
Hi ha 300 factors, no? Potser. Els 300 que formen...
Això t'ho poden dir molts castellers que per exemple, la darrera ronda, la quarta ronda van intentar un castell que mai s'ha descarregat, com és el 2 de 8, sense folre, i en els assajos, en dues ocasions, havien col·locat l'aixecador d'aquest castell, només faltava una enxaneta. Doncs l'altre dia no van poder... Vam col·locar com a molt els osos. Va arribar menys d'una plaça que no passa l'assaig. A vegades a plaça no s'acaba de mostrar la feina que s'ha dut a l'assaig. Per què? Pels factors dels nervis. En aquest cas va ser el quart castell, ja s'havien fet tres anteriorment, per tant hi ha un factor de cansament propi de la diada, no? I el públic, la pressió, els nervis, hi ha molts factors que nosaltres mateixos ens va caure un 2 de 8 que estava totalment controlat perfecte i va haver una rebencada i va caure de seguida quan aquest mateix castell a la Mercè, molt més mogut, l'havien pogut descarregar, no? Per tant... És aquells factors que, bé, doncs, bueno, són factors petits, però que marquen aconseguir o no aconseguir un castell, no?
Escolta, una cosa, sobre el tema de les puntuacions, és a dir, estem parlant d'un concurs, per tant, suposo doncs, que hi ha una classificació final, les puntuacions funcionen, o sigui, hi ha una lliga, la temporada té unes puntuacions... per cada plaça, per cada diada, i es van suplir.
Martí, veig que tampoc sap molt, d'això.
Bé, jo pregunto. O cada concurs doncs, té el seu principi, el seu final, amb els seus classificats finals.
A veure, fins
hi ha una web que es diu moncasteller.cat, que és on tenen totes les estadístiques, però no les entenc, però...
Bueno, fins fa uns anys, l'únic lloc on es puntuaven els castells era el concurs. I és l'únic lloc que continua sent l'únic lloc on es puntuen i es dona la classificació final i el guanyador doncs, és el guanyador del concurs. A partir d'aquí ja fa uns anys que es van començar a fer rànquings castellers. La web de la Colla Jove de Tarragona va ser la pionera en fer això, en fer un rànquing casteller a partir de l'evolució de la temporada. Són rànquings que no han sigut mai oficials, que mai s'ha donat un premi a final de temporada una colla per haver quedat la primera aquell any. Però sí que han sigut simbòlics, no?, de veure l'estat de forma de cada colla al llarg d'un any. I per tant, els castells doncs, tenen la mateixa valoració tota la temporada, fas una, sumes tres castells i pilar, sumes un punts, i això hi ha diferents rànquings. En el rànquing de Montcastell, que és el mateix que es fa servir a Webcast, el mateix que es fa servir al concurs, doncs compta les 5 millors actuacions comptant 3 castells de cada colla. En canvi, el rànquing de Webcasteller té diferents barems, hi ha un de millor castell, i un altre de millor actuació, i un altre de suma total dels punts, i un altre de mitjana de punts, i a partir d'aquí fa com una mitjana ponderada i surt la posició. Per exemple, a Vilafranca estan els primers en un, i potser estan en algun, estan al segon, però em sembla que ara mateix estava el primer en tots aquests apartats. I l'única val ara mateix al rànquing és que determina quines colles van al concurs. Des de l'edició del 2008, el rànquing determina quines colles van al concurs, quines colles tenen dret a anar al concurs. No quines colles van, sinó quines colles tenen el dret.
Tenen dret. Perquè n'hi ha uns que no van.
Els minyons, això et volia preguntar, ja que estem de preguntes, doncs et volia preguntar això dels minyons.
No, així és molt divertit, perquè així a la redacció de VilaWeb n'hi ha una de Vilafranca i un de Terrassa. I el divendres es van barallar tot el divendres perquè això no és seriós, anar al concurs, crec que deia el de Terrassa. Exacte. Que això no era... Bé, ho impugnava, diguéssim. I l'altre els deia que eren uns gallines i que no s'atrevien a anar, i escolta, va ser un dia del més divertit amb aquests dos barallats.
Els minyons de Terrassa no van?
No, des que es van fundar els minyons de Terrassa, es van fundar l'any 70,
estan en contra dels
no han participat mai al concurs de castells de Tarragona perquè estan en contra amb la filosofia que impera en el concurs de castells. Ells no creuen que els castells hagin de puntuar perquè no val el mateix... Ells creuen, i jo també ho crec, no? Que no, val, no és igual que Vilafranca faci el 3-9 en folre que ho faci, per exemple, Castellers de Lleida, si l'hagués fet, que l'estan assajant per intentar-ho, que no l'han fet mai. Una colla com Vilafranca aquest any en porta 10 o 15 i l'altra colla no l'ha intentat mai. Per tant, els punts en aquest cas en el concurs valdria el mateix, però el mèrit és molt diferent, no? Yeah. A partir d'aquí també ells creuen que no es pot competir entre les colles d'aquesta manera com es competeix en un concurs, i per això doncs, no hi han anat mai. Això en principi és el que diu, marquen els estatuts de la seva colla i potser algun dia decidiran anar-hi, però és bastant poc probable. Ells creuen que ells no creuen en competir amb les altres coses, sinó competir amb ells mateixos.
No és una filosofia, també, és una
sí,
manera
sí,
de...
Sí,
és una
tant,
manera
de i tant.
I de fet, els minyons, no sé si potser m'equivoco, però em sembla que són una mica els introductors de la informàtica, també, dins del món dels castells. És a dir, de la informàtica en el sentit de dissenyar castells, ajudant-se de les eines informàtiques.
A veure, això en fa molts anys, això.
Sí. Fa molts anys, sí, però...
En aquest cas, minyons... Van ser uns dels introductors de la ciència dins dels castells.
Ciència.
Perquè tenen un casteller de la seva colla, que és el Jaume Roset.
És que el conec.
Que actualment és l'assessor mèdic de la Unió de Colles Castelleres de Catalunya, que el qual ha fet molts estudis sobre el tema de lesions, en els castells, i és el principal promotor de les jornades de prevenció en el món casteller que es fan des de... Doncs no sé si és el 94, el 96, però les primeres jornades de prevenció, abans d'aquestes jornades de prevenció es van fer unes jornades de ciència i castells.
Sí.
I en aquestes és quan, doncs, per exemple, a partir del cas de Sant Cugat, en una dia de Sant Fèlix, amb una disposició de les càmeres de televisió gravant l'actuació, es va poder calcular l'alçada dels castells, i es va veure que un castell de nou, doncs, encara que hi havia molta gent que creia que podia superar els 10 metres, doncs en principi no arribava als 10 metres, i que variava entre les colles, entre 9 i 10 metres, depenent de doncs, si fan pujar més noies, si fan no sé què, bueno, doncs això, i minyons en aquest cas van ser una de les colles que va apostar per aquest tema. També en el seu moment van fer com un programa per facilitar la feina a l'hora de muntar les pinyes, i doncs sí, és una de les colles que...
Els va funcionar, no?, en certa manera, diguem-ne, Minyons va tenir uns anys molt bons, bueno, o potser dels més
bueno,
bons.
Bueno, a veure, Minyons des que van començar van fer una progressió molt ràpida, van fer història al fer el primer castell de gama extra, els anaven fora de manies, carregant, quan hi havia una altra colla que l'havia, ja feia temps que l'intentava i no hi havia manera, i en canvi Minyons el primer intent ho va aconseguir. I també va fer història perquè, bueno, i continua, és l'única colla que ha descarregat un castell de 10, no? A part d'això, doncs, bueno, ha viscut anys pitjors o millors, sempre va fent castells de nou, els castells de gamma extra, que són els superiors dels de nou, doncs, a vegades els han trebancat una mica en els darrers anys, perquè han tingut un cert estancament de gent, de rodatge, de renovació en els troncs, però cosa que en el passat any ja ho han aconseguit una mica solucionar, aquest any sembla que també ho estan dient encara en bé. Jo no sé si va tenir a veure la informàtica o no...
La Cristina colles. Defensarà que la ciència sempre ajuda.
No, i tant. No, almenys l'explicació, no? Perquè me'n recordo del Gemma Roset que explicava això perquè sembla ser que històricament els castells de 10 abans eren més... Els anys 50 i 40 eren més fàcils de fer, no sé.
Potser la gent devia ser més baixeta.
Ah, exacte, sí. I també perquè, clar, menjaven més forts, no? La gent de camp, doncs, s'alimentava d'una altra manera, no? I estaven més forts. També tenien molta activitat física, és el mateix que ens passa ara, i per això de seguida posem quilos de més, perquè com que la nostra activitat física, o anem al gimnàs o no en fem, doncs passa això, no? I me recordo que el Jaume, que escrivia en el suplement de la Ciència de l'Avantguàrdia, que jo també treballava, i que havia fet molts reportatges de temes d'aquests de la ciència dels castells, i que la veritat és que és molt interessant, i suposo que a partir d'aquí, doncs això, des de dissenyar programes fins a veure la pinya com és més estable, no? Com pots fer una pinya, suposo que hi ha mil coses, no?
Bueno, en aquest cas, ara mateix està en marxa un estudi, juntament amb una trobada marca a la Sant Cugat, sobre l'efectivitat de la pinya. És també qüestió de gravar les actuacions castelleres des amb una càmera vídeo des d'una certa alçada perquè es pugui observar tot el castell i en cas de caiguda veure a quines zones és normalment impacta aquell castell. A veure, un castell pot caure de diferents maneres, però tendeix a caure sempre de la mateixa manera, un 2, un 3, un 4. I a partir d'aquí és un estudi de cara a mirar de veure si són viables algunes proteccions castelleres, algunes proteccions per a les persones que estan a la pinya.
Clar, perquè el casc aquest que porten la canalla, i això també era fet partir d'evidències.
Bueno, això també ha estat un estudi que es va fer durant, sembla que van ser 2 o 3 anys, per part de la Coordinadora de les Castelleres, amb la col·laboració de totes les colles, a partir dels quals cada colla havia de recopilar dades de les caigudes dels seus enxanetes, de si aquesta caiguda requeria hospitalització o no, etc. Hi havia uns diferents apartats que s'havien d'omplir, i també no solament durant l'activitat castellera, sinó també que el nano s'havia lesionat fent futbol o jugant a l'allò, doncs clar, també es volia saber. Clar. A partir d'aquí es va arribar a la conclusió de que a l'activitat castellera els nens tenen menys lesions que en altres activitats, però que un tant per cent molt elevat es concentraven al cap, quan en altres activitats normalment les lesions són de les extremitats, tant inferiors com superiors. A partir d'aquí va ser quan es va veure que, doncs, bueno, si tenim un alt percentatge de lesions en el cap, i d'aquest tan alt percent hi ha un petit que són casos
greus,
doncs la qüestió és intentar buscar un cas, en aquest cas va ser un cas, que aquest risc el redueixi. Va ser molt difícil arribar al cas perquè s'havia de buscar un cas que tingués la duresa d'un cas de taekwondo, per exemple, però que no impedís fer l'activitat castellera i que no empitjorés el risc de la pinya.
Clar,
o sigui que...
clar, perquè te cauen damunt. Clar.
I a partir d'aquí, doncs, es van fer estudis, es va arribar a un acord amb l'empresa NZI, que és l'única empresa, em sembla, que és espanyola que fabrica cascos de motos, que està a Múrcia, em sembla. I a partir d'aquí, doncs, es van fer diferents estudis, es va trobar un material, a partir d'aquí es va anar fent proves primer, i bé, ara ja és un cas que des de fa 2 anys està implantat a totes les coses castelleres.
És obligatori?
No, en cap lloc posa que és obligatori, però l'estan fent servir totes les coses perquè saben que és una mesura de seguretat per la canalla. A partir d'aquí s'ha protegit ja els aixecadors i enxanetes, però es volia protegir també els ossos. El problema dels ossos és un altre, perquè amb la posició que tenen ells, el cas actual d'aixecador i enxaneta no serveix. S'ha adaptat un altre, s'ha fet un altre, que les colles l'estan començant a utilitzar a poc, però no, encara no totes les colles l'utilitzen, o hi ha colles que l'utilitzen en un castell i en un altre no, perquè encara no han sabut trobar la tècnica, canviar la tècnica castellera com per poder-ho fer, però el món casteller s'adapta als nous temps, a les noves d'allò i...
Sí, sí, realment.
I va endavant.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Òscar Montserrat, ttcdb.wordpress.com, sobre el fet casteller, sobre els castellers, un poc arran de, el concurs de castells de diumenge passat. Ara escoltarem què ens han dit els oients a través del Twitter, perquè n'hi ha bastants piulades avui.
A Twitter diuen...
N'hi ha gent que demana que recordem coses, les recordem. L'Oriol Puig, per exemple, demana que recordem que existeix un joc casteller, que es diu el joc casteller.cat, que està creat per dos gironins. N'hi ha una altra web que el Jaume Vallès demana que en parlem, que recordem, vaja, que és la pinya.cat, i també recorda que va ser la web de la Jove de Tarragona, la pionera. En Joan Vilarnau ens diu que el paper de YouTube ha estat fonamental per difondre el fet casteller i també per difondre el repertori casteller per les colles de grallers, i envia una web que diu xivarri.info. Després n'hi ha el Miquel Pellicer, diu que recordem també que a la ràdio va haver gent ja que havia fet molta cosa, i en concret parla de Quimet, el fundador del programa Tarsos al món de Ràdio Gràcia, que ja abans d'internet hi havia hagut moltes altres formes també d'explicar el fet casteller. I després n'hi ha algun comentari més en aquesta línia de, bé, el Dida Bossa, recordo que a la Malla, al portal de la Diputació de Barcelona, fa 10 anys que fan tot un canal sobre el món casteller, etc.
Bueno, en aquest canal jo hi col·laboro habitualment fent cròniques de les actuacions.
Exactament. I n'hi ha una que m'ha cridat l'atenció, que és Kilian Cirera diu que el fenomen casteller és un fenomen mediàtic en potència, i que quin penseu que seria el paper dels mitjans per aconseguir-ho, i concretament diu com, per què la Fórmula 1 sí i els castellers encara no, i si s'està avançant en aquest camí. I, és a dir, si el castell s'està convertint més en un espectacle de masses també, i quina implicació té això. Diumenge, per exemple, TV3 va estrenar càmeres que feien angles que no s'havien vist abans, el mateix fet de retransmetre-ho per alta definició, el format aquell amb les multipantalles ensenyant coses, és a dir, està en camí això, els castells avancen cap a ser un fenomen mediàtic, o... Home, ja ho és prou mediàtic i no cal que siga més.
Sí, a vegades en el propi món casteller a vegades ens fa una mica de por de com pot arribar a ser mediàtic, perquè a vegades doncs, un determinat tractament no acaba d'agradar, no? El món casteller en general, eh? Perquè potser el tractament que fan alguns mitjans de comunicació és més encarat al públic en general que no pas al públic casteller. I això des de les colles doncs, bueno, es veu, o almenys des d'alguns castellers doncs, no es veu gaire bé. No ho sé si arribarà a nivell de... A veure, aquest concurs ha estat molt important, TV3 ha disposat molts recursos, s'ha gravat el concurs en 3D, perquè sembla que es vol fer una petita pel·lícula que es vol projectar de cara al mes de novembre, que és quan la UNESCO ha de decidir si els castells són patrimoni material de la humanitat o no. Però no sé on pot arribar aquest... A veure, el fet casteller és un fet que ven molt, no solament aquí, sinó també a fora d'aquí. No?
Sí, els xiquets de Xangai vindran qualsevol dia.
Bueno, potser, no ho sé, ho veurem.
Però per no, exemple... no n'hi ha uns xinesos,
sí, sí.
N'hi ha uns xilens, uns a Xile, que fa temps que hi treballen.
A Xile hi ha diferents colles castelleres que s'han promogut a partir d'una persona d'allà que va creure interessant els castells com a fenomen d'integració de la gent menys afavorida de Xile, no? En aquest cas van començar, els primers van ser els castellers de Xile, al barri de Lo Prado, de Santiago de Xile. A partir d'aquí també es va néixer un altre Cerro Navia, que és un altre barri de Santiago de Xile, i també n'hi ha a la Universitat de Xile, i em sembla que darrerament hi havia uns a Talca. A part d'això, colles castelleres en el seu moment també hi havien hagut, menys o menys sol, a Mèxic i a Argentina, el que eren els castells catalans. En aquest cas era molt més diferent, era la persona catalana que estava allà i que doncs, bueno, volia promoure la creació d'una colla castellera. No? El cas dels de Xina és un cas totalment diferent. És la Vella de Valls va actuar a l'Exposició Universal de Xangai d'aquest any, i un dels patrocinadors del viatge va ser una empresa textil de la província de Hangzhou, o població, no sé què és, i aquest empresari doncs, ha volgut muntar dins de la colònia tèxtil, com hi ha altres activitats, doncs una colla castellera, no?
Sí, sembla ser... Ho piratetgem tot, eh?
Sembla ser...
Sí, problema,
sí, ho copien tot.
Sembla ser que és allò una empresa, castells. Una família, tenen tot de... Allà viuen tots, no? I volien com una altra activitat, doncs, que es fes, no? I quan la vella va anar a actuar en aquesta fàbrica, perquè els havien contractat per actuar-hi, es van trobar la sorpresa de trobar-se una colla castellera allà, que van arribar a fer, que ja vam fer castells així i tot, no? Fa poc, el dia de Barcelona, que es va celebrar l'Esport Universal allà de Xangai, i van participar aquesta colla fent castells de 6 i pilars de 4. El que passa que amb la particularitat de que la policia xinesa no els deixava reunir-se més de 50 a la pinya per qüestions de normatives que tenen allà, no?
Ja quan van... Això és... xiu-xiu eixaven coses subversives.
Com es deia això?
Il·lícita.
No ho sé, no ho sé. Aquests els xinesos
més de 40 junts
ho regulen tot i no sé per què ho fan d'aquesta manera. El que sí que sé que, per exemple, quan van a la colla vella no va tenir cap mena de problema en fer les pinyes amb els 200 components que hi van anar. El que passa que a la seva,
si són xinesos,
la seva actuació era no, el públic no es podia apropar a la colla castellera, estava els castells envoltats de tanques, no? I la policia vigilant, que... I en canvi ara quan...
Això sí que em posa nerviós, eh?
I ara en canvi doncs, fan una colla allà, doncs, bueno, doncs no es poden... Jo vaig sentir això, que no es podien agrupar més de 50 a la pinya per, no sé, per temes de seguretat o...
Per paranoia.
Conspiracions.
Directament per paranoia. Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. Òscar Montserrat, casteller de Barcelona. Recorda l'adreça TTCDB, Castellers de Barcelona, TTCDB. Això vol dir que tots te coneixen per Tete.
Sí.
La gent diu el Tete, no? En compte de dir l'Òscar o què?
Sí, per l'Òscar ja poca gent em coneix.
Doncs hem tingut de convidat al Tete. Ens hem enterat en l'últim segon, però vaja. ttcdb.wordpress.com, aquí trobareu el seu blog, tota l'explicació que feia, i també aquesta conferència que va fer a la Bisbal. Gràcies per tota la feina d'aquests anys, també això que explicaves de la malla, tot aquest treball que feu pels castells, i gràcies sobretot per haver acceptat la invitació de l'internauta a xerrar una estoneta.
Bueno, gràcies a vosaltres per haver-me convidat, no ho hagués pensat mai, i tot un plaer.
No farem un pilar de res nosaltres, però com a mínim fins ahir arribarem.
Farem una pinya.
Una pinya, a lo millor.
Pinya, sí.
Martí Crespo, com sempre, gràcies, ens veurem la setmana vinent. Cristina Ribas, encantada de tornar-te a trobar.
Igualment, fins la propera.
A l'internauta, la setmana vinent intentarem parlar d'un tema una mica polèmic del qual no hem parlat avui, però que aquesta setmana ja ha mogut molt d'enrenou, que és tot això de la pel·lícula del Facebook.
L'internauta. El fem perquè podem.